Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que comença avui mateix. Què diu el preacord? Doncs d'entrada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents, un dels punts on s'havia encallat la negociació, concretament l'augment en la part autonòmica del salari, és de 385 euros a primària, 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. En parlem aquesta hora amb una consellera que aquestes últimes hores, aquestes últimes setmanes, de fet, ha suat de valent. És la consellera d'Educació, Esther Niubó. Consellera Niubó, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Fa bona cara.
Sí? Vostè creu?
Això vol dir que ha descansat bé aquesta nit.
Home, aviam, hagués pogut dormir més, però estem esgotats realment, però molt contents, molt satisfets per haver pogut doncs, ahir assolir doncs, aquest preacord, que és un acord molt important perquè realment doncs, ens permet fer un pas de gegant important a la millora de les condicions laborals dels docents, però també a la millora doncs, de la qualitat de l'atenció educativa.
L'ha felicitat gaire gent aquestes últimes hores?
Doncs molta gent, molta gent.
Quin missatge li ha fet més il·lusió de tots els que ha rebut?
Miri, potser dir el de la meva mare.
A vegades és el més
patia
important,
molt,
eh?
La meva mare patia molt, pobra dona. Doncs no, estic molt contenta, aviam, estem satisfets perquè, bueno, que els mestres, no, amics que són mestres, no, de la família, sobretot, doncs, bueno, gent del món educatiu que d'alguna manera també ha patit en aquests moments de tensió que s'ha viscut en els últims mesos i setmanes.
L'han fet suada valent, per això, eh?
Hem suat. Penso que ha suat tothom. Jo crec que els bons acords són aquells que al final ningú està del tot content, però hi guanyem tots. És a dir, tothom perd una mica perquè tothom hi pugui guanyar. I jo crec que és un acord doncs, molt generós. És a dir, un acord que ens ha costat perquè venen de moltes converses, de moltes negociacions, moltes hores de converses telefòniques o presencials, però hi ha hagut generositat per part de tothom. Jo crec que això doncs, és una cosa que hem de posar en valor.
Ara entrarem en la lletra petita i en els números, amb aquests 600 euros, en alguns llocs llegim 400. Això segons com quines partides tenien en compte, quins IPCs també hi sumem, quina part paga la Generalitat, quina l'Estat, però abans, el més urgent. Vostè, com a consellera d'Educació, pot garantir que no hi haurà més vagues d'aquí fins a final de curs?
Miri, això no ho puc garantir, perquè efectivament doncs, encara tenim un sindicat, que és la CGT, que va quedar despenjat d'aquest acord, però realment és un acord doncs, amb el conjunt de la mesa sectorial, quatre dels cinc sindicats que tenen representació en aquesta mesa, i per tant vull pensar doncs, que la signatura d'aquest preacord, que espero que es converteixi doncs, en un acord definitiu, ens permeti doncs, garantir aquesta recuperació de la normalitat i per tant la desconvocatòria del conjunt de vagues a Catalunya.
En aquest preacord, ahir es diu, d'acord, signem això, però a partir de dilluns, aquest dilluns que ja hi ha aquestes vagues territorials convocades, això ho aixequeu al llarg d'aquest cap de setmana? Perquè no ho ha dit taxativament, però Yolanda Segura ha semblat fer un gest, el tot era molt diferent del dels últims dies, que potser avui hi ha alguna mena de pronunciament que de cara a dilluns també s'aixeca aquesta vaga.
Bé, jo crec que ells han de fer, doncs, no consulta només a les bases pel que fa doncs, a aquesta signatura de l'acord definitiva, i també volien sotmetre doncs, a consulta la possibilitat de desconvocar aquesta vaga. En tot cas, doncs, dependrà doncs, de la seva organització doncs, poder decidir si dilluns ja aixequen aquesta vaga o mantenen-la de dilluns, i en tot cas poden aixecar les que hi ha convocades posteriorment en cas que les seves bases doncs, puguin convalidar aquest acord.
Llegeixo alguns punts de l'acord i el anem comentant. L'augment salarial seria a través del nou complement que va posar el govern i que arribarà a tots els docents. Fins ara el complement era de 124 euros i ara s'enfila fins a 170. Són aquests 50 euros de més mensuals que crec que ahir va posar el govern damunt la taula i va servir per arribar al preacord.
Són dos... pensem que hi ha, és a dir, al marge, diguem, del salari base estatal, tenim un complement autonòmic, un complement que en diem el complement específic, que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. És a dir, és un acord que d'aquí 4 anys, aquell previ, ja ens sumava doncs, 200 euros més, diguem, a la nòmina dels docents. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, doncs que doncs, té aquesta incorporació d'aquests 170 que ens acabarà situant en uns 450 euros, diguem, de la part autonòmica, no, amb la suma d'aquests dos complements. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals, i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
És a dir, això, primer, en aquest primer acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT, eren aquests 220 euros, ara això s'ha augmentat fins a uns 450 mensuals en 4 anys, i d'aquí que, si després ho sumem a la part estatal, s'arriba aproximadament als 600 en el cas de la primària, 630 en el cas de la secundària, aproximadament, al llarg dels propers 4 anys.
Té a veure molt amb el... És un tema molt tècnic, no?, amb el mètode de càlcul de l'arrossegament de l'aplicació de l'increment estatal als diferents complements. És a dir, cada anualitat, aquest complement doncs, se li ha de sumar doncs, aquest increment estatal arrossegat, no? I, per tant, fent percentatges respecte a, diguem, a l'ingrés de l'any anterior, no? Però, en tot cas, estem per sobre dels 400 euros mensuals d'increment salarial, i penso que és el que hem de posar en valor, perquè, efectivament, doncs, Catalunya estàvem a la cua, no?, a nivell retributiu del conjunt de docents, i pensem que després d'anys en què els docents doncs, han sostingut sobre les seves espatlles, doncs, en fi, dificultats importants, a vegades doncs, amb un infrafinançament o pel fet de no posar l'educació doncs, en el centre de les prioritats de govern que hem tingut, era el moment de retornar i compensar aquest esforç i de reconèixer la tasca docent, que efectivament, si volem un sistema educatiu de prestigi, necessitem també doncs, reconèixer aquesta tasca del conjunt de la professió, de la comunitat educativa.
Els mestres i professors catalans d'aquí 4 anys passaran a ser dels més ben pagats de l'Estat?
Sí. Sí, sí, aquestes en diguem en la franja, no, en la distribució.
De les tres comunitats, sí.
Sí, aquí hi ha dos components d'insularitat, que aquí doncs, tant bueno, Canàries com les Illes Balears tenen un component d'insularitat, però malgrat tot ens situarem doncs, probablement en el tercer o quarta posició de retributiva del conjunt de l'Estat.
L'increment no estava contemplat als pressupostos pactats fa tot just uns dies de la consellera Romero. D'on sortiran aquests diners? Com es farà que l'entrada, la seva proposta era d'aquests 220, amb comissions i amb UGT, i ara ja parlem de 450. Això qui ho paga?
Clar, aquí pensi que la previsió de l'acord del mes de març era d'entorn d'uns 2.000 milions d'euros, era el 25% del pressupost d'educació, això estava contemplat evidentment en l'actual pressupost, i ara hi sumem aquesta novetat, són aproximadament uns 700 milions d'euros més, però amb un desplegament plurianual. I per tant, això, doncs, entenent que el pressupost és una eina viva, que evidentment això doncs, està tot parlat amb economia, el que farem doncs, és desplegar doncs, aquest desplegament d'aquest acord doncs, al llarg dels anys amb diferents anualitats.
Tenint en compte les vagues, el soroll d'aquests dos últims mesos, va ser un error de càlcul del govern parlar d'un acord de país quan només s'havia pactat en realitat amb Comissions Obreres i amb l'UGT, deixant al marge l'USTEC amb el poder que s'ha vist que té l'USTEC?
Miri, jo insisteixo en la defensa d'aquell acord al mes de març. Penso que va ser el que ens va marcar la solució, no?, i la necessitat de començar a posar les bases d'aquesta millora educativa i també de la millora de les condicions laborals dels docents. Era el millor acord que es podia fer en aquell moment. Pensi que en aquell moment no teníem una situació pressupostària, no teníem un nou context pressupostari com tenim en aquests moments, i per tant ens sembla que va ser el marc necessari, no?, i va ser un acord molt potent, perquè insisteixo, estàvem parlant doncs, d'aquest increment del 25% pressupostari, no?, en els, bueno, que no s'havia produït des de feia molts anys, i a partir d'aquí també ens ha donat la solució. És a dir, ara el que estem fent és un preacord per adherir altres sindicats, en aquest cas USTEC i ESPEC, també a l'acord de Comissions Obreres i UGT, i a partir d'aquí doncs, poder-lo també reforçar. Al final el que estem fent és ampliar l'acord, reforçar l'acord, i és l'acord també que podíem fer. Doncs, probablement en aquell moment no haguéssim pogut fer aquest acord.
Però cal una mica d'autocrítica. Han menyspreat l'USTEC aquestes setmanes, vist el poder de convocatòria i de seguiment de les vagues que han tingut?
No, jo crec que en cap cas. És a dir, s'ha estat parlant amb tots els sindicats. És veritat que les reivindicacions, no, que en algun moment doncs, semblaven inassumibles, doncs en aquell moment, bàsicament per un tema doncs, pressupostari, doncs, bueno, hem anat desencallant, hem anat movent posicions. Jo crec que el govern també ha demostrat doncs, determinació, ambició, decisió i també responsabilitat, no?, d'anar, doncs, podem fer passos endavant, i finalment, doncs, s'ha fet per buscar aquest consens que era necessari. Era necessari i és necessari donar estabilitat al sistema educatiu, i necessitem bases sòlides, bases sòlides que són necessàries per tirar endavant.
Però és evident que el preacord d'ahir al vespre és molt millor pels mestres i pels professors que els que s'havia presentat fa 2 mesos. Sense les vagues, sense les mobilitzacions, el govern és evident que no hagués mogut fitxa. Els preocupa el missatge que han donat com a govern a altres sectors del país que també tenen reivindicacions laborals i salarials?
Miri, nosaltres realment estem satisfets, estem contents d'haver pogut fer, doncs, aquest salt de gegant. O sigui, jo penso que, no, el conjunt de sectors han de veure quina situació tenen, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. És a dir, pensi que tenim la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, que ja fa molts anys marcava com a objectiu, doncs, una inversió del 6% en educació. Encara n'estem lluny, però és que veníem d'anys en què, per exemple, la inversió era una mena de vall, una vall, diguem, gairebé en un gràfic, que havien baixat moltíssim. Ara estem recuperant, hem incrementat el 80% la inversió, per exemple, en centres educatius, en infraestructures, en escoles, en instituts. Tenim que més d'un 26%, diguem, del parc d'equipaments educatius són d'abans de l'any 60, no? I probablement les inversions necessàries no s'han fet sempre que s'hagués pogut fer. I realment, doncs, feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic del conjunt de docents, i per tant exigia una inversió que és necessària. És veritat que els recursos no solucionen tot, no vol dir que demà tinguem els millors resultats educatius, doncs, en fi, de tota l'OCDE, però realment sense aquesta millora, sense aquest reconeixement de la funció docent, difícilment haguéssim pogut tenir la millora educativa que pensem que Catalunya necessita.
Els sindicats els han fet xantatge amb la visita del Papa si no assumien part de les seves demandes?
Miri, jo crec que nosaltres no ens han mogut, doncs, les mobilitzacions, evidentment, influeixen, però ens mouen les conviccions, no? I amb aquests sindicats realment fa molts anys que tenim, no?, fins i tot d'abans de ser consellera, doncs, que ens coneixem, que compartim molt bona part del diagnòstic, i per tant no teníem un problema de no reconeixement d'una realitat que és difícil, no?, aquest dèficit, segurament, doncs, de recursos que ha patit l'educació. Era una qüestió, doncs, que havíem d'anar encaixant pressupostàriament i sent conscients del que es podia fer i que hi havíem de sumar tots, no? I aquí realment les organitzacions sindicals, doncs, s'han mogut de manera bastant unitària, però també tenen tarannàs i tenien demandes, doncs, diferenciades, i a vegades, doncs, trobar aquests punts d'acord són complicats.
S'han anunciat més de 6.000 dotacions als pròxims cursos. Es parla també de 5.000 places d'oposicions docents pendents. On aniran tots aquests professionals? Va tota la inclusiva, tenint en compte que també era una de les demandes, o tornarem a veure macroconvocatòries d'oposicions com els últims anys?
No, aquesta part d'aquests 6.000, més de 6.400 professionals, que és molt important, perquè realment diem que cada dia, i és veritat, no tenim aules més complexes, amb més diversitat, amb més necessitats específiques, i els docents necessiten altres professionals al seu costat per poder fer aquest millor acompanyament al conjunt de l'alumnat, no? I per tant, per una banda, aquests professionals que estem parlant d'educadors, d'integradors, de psicopedagogs, no?, d'especialistes d'educació especial, són necessaris, no?, que arribin més en els centres educatius per poder, doncs, acompanyar millor aquests alumnes i millorar aquesta qualitat de l'atenció educativa. I paral·lelament, per tant, aquí sí que tenim aquesta convocatòria de càtedres de secundària que es farà en 2 anys, i això, doncs, té a veure més, evidentment, doncs, amb els instituts, amb la secundària, però ens sembla que són dues peces importants. Una, per garantir, doncs, aquesta equitat i aquesta inclusió educativa amb condicions, amb recursos, no?, perquè tothom compartim el marc, però si no acompanyem dels recursos professionals necessaris, doncs difícilment podem garantir aquesta bona qualitat educativa que tots voldríem, i d'altra banda també recuperar, doncs, en fi, la importància, doncs, dels aprenentatges, dels coneixements, sobretot molt pensat també en secundària.
Una cosa és que millorin les condicions laborals de mestres i professors, molta gent pot estar d'acord amb que això era necessari, l'altra cosa és que millorin els resultats acadèmics, tenint en compte, doncs, que s'han anat devaluant aquests últims anys. Tot això, com s'aconsegueix?
Doncs mira, jo crec que la peça clau, qui tenim cada dia a les aules amb els nostres fills i filles, i tenim els docents. I per tant, probablement, allò que més valor aporta l'educació del dia a dia del nostre sistema és l'aportació que fan el conjunt de docents, que això vol dir formació i vol dir també acompanyament, és a dir, aquests altres professionals que poden estar al seu costat. Per tant, el tema del reconeixement docent era necessari, era imprescindible, però efectivament, doncs, aquí parlem d'altres coses, i aquest acord és tan important, no?, perquè estructura aquesta visió, doncs, de sistema educatiu que ha de ser inclusiu i l'estructura, de veritat, no és un marc teòric doncs, no acompanyat de recursos, és un marc teòric que el que fa és desplegar doncs, aquest sistema educatiu inclusiu en els propers anys, que són amb aquests professionals de suport, més de 6.400, que hem de posar, diguem, en el conjunt de centres educatius. I, d'altra banda, el tema de les ràtios. En l'acord del mes de març ja preveia una reducció progressiva de ràtios, perquè no és el mateix doncs, fer classe doncs, amb 30 o 35 alumnes que fer-lo amb 20. No? Aquí doncs, és veritat que l'atenció educativa permet una tutorització, una cosa molt més individualitzada, no? Un seguiment més individualitzat de l'educació dels nostres fills. I després hi ha una part que potser ha passat més desapercebuda, però que és important, que té a veure amb la reducció de la burocràcia. No? Tots aquests tràmits, aquests protocols, aquests aplicatius que a vegades doncs, resten més temps al conjunt de docents del que seria doncs, en fi, doncs, preparar doncs, les classes, no? Poder centrar-se en el que és el projecte educatiu i en els aprenentatges del conjunt de l'alumnat.
Quins mecanismes, però, té el departament per avaluar que un mestre, que un professor està fent bé la seva feina? Perquè al voltant d'això també hi ha molta fake news, també hi ha molta literatura.
Aviam, aquí tenim, dona una banda a la inspecció, que des de fa molts anys doncs, no tenia entre les seves funcions garantir o acompanyar aquesta millora educativa. En aquests moments doncs, la inspecció educativa la tenim perfectament alineada amb l'objectiu de poder fer aquesta valoració i aquesta avaluació del conjunt del sistema, que sigui una avaluació informada, és a dir, que ens serveixi no tant per saber doncs, qui ho fa bé o qui ho fa malament, sinó per poder acompanyar i reorientar aquells claustres que requereixen doncs, el que sigui, no? Potser revisar una mica els seus plans. I d'altra banda tenim l'Agència d'Avaluació i Prospecció Educativa. Aquí doncs, teníem una agència que es va crear en el seu dia, va ser l'any 2010, que es va deixar en suspens immediatament després i l'hem tornat a posar en marxa perquè realment necessitem moltes més dades, moltes més avaluacions que ens permetin reorientar quan convingui doncs, les polítiques educatives del departament.
Les colònies escolars de l'any que ve estan garantides?
Confiem que sí. Confiem que sí, perquè realment doncs, es va enfocar aquest conflicte com una, bueno, amb una mena de pressió per resoldre la situació i, per tant, esperem que un cop puguem signar definitivament aquest acord per la millora educativa, doncs puguem recuperar i es puguin recuperar en els centres les colònies de cara al proper curs.
Està pactat amb els sindicats, això?
Bé, amb els sindicats que s'asseuen a la taula, a la mesa sectorial, doncs confiem, evidentment, si estan d'acord amb aquest preacord, amb aquest marc de millora.
Però encara puguin... demanen més plusos a l'hora de...
No, de fet, les pernoctacions, és a dir, aquesta compensació als docents per anar de colònies, no, per passar les nits a fora, ja estava prevista l'acord de març, i aquí és veritat que em sembla que hi havia algun petit ajust en relació a les ràtios, però això doncs forma part del desplegament d'aquest acord. És a dir, no hi haurà un problema en aquest sentit, perquè fixis que fins a dia d'avui no hi havia cap tipus de compensació. Mm. Doncs a partir del proper curs hi serà.
L'inici de curs entenc que no es toca, eh?
No, l'inici de curs no ha estat mai en qüestió.
El calendari tampoc es toca?
No.
El juliol tampoc es toca?
No.
I, per tant, entenc que aquest preacord que tot apunta que validaran al llarg d'aquest cap de setmana els principals actors, entenc que ha de servir per pacificar almenys el sector educatiu, no de cara al curs que ve, almenys els propers 3-4 anys, no? Forma part també de la demanda que fa el govern cap als sindicats de dir, ei, signem això, hem anat una mica més enllà de les demandes que teníem d'entrada, però signem uns anys de pau.
Era necessari resoldre aquest conflicte, si es vol més laboral o fins i tot de reconeixement de la professió docent. Jo penso que el clam era de reconeixement, més enllà d'un tema retributiu, que evidentment no ens enganyarem, ha estat sobre la taula, però el que necessitem ara és donar estabilitat al sistema educatiu. Com vostè deia, el sistema educatiu, doncs no, normalment les millores no es veuen a molt curt termini, són millores sostingudes en el temps, i per tant el que necessitem ara és donar estabilitat, enfortir aquestes bases del sistema educatiu de Catalunya amb qualitat, amb equitat, amb inclusió, que és el que està previst amb aquest acord, i començar a enfocar doncs, la millora educativa de la propera dècada. Aquest és l'objectiu, i per tant esperem que ara sí puguem fer aquest salt de gegant enfocat a aquesta millora educativa dels propers anys.
Fa calor tot arreu, i fa molta calor a les aules, i això és un problema seriós. De fet, a algunes classes hi ha hagut pics de 33 graus, la plataforma Les Aules Cremen, que monitoritzen les temperatures de les escoles públiques de Catalunya en temps real, doncs apuntaven que hi havia hagut marcadors, per exemple, a l'Ametlla del Vallès, que arribaven fins a més dels 30 graus dins les aules. Què els diu a tots aquests docents i alumnes que han d'estudiar temperatures que superen els 30 graus?
Doncs miri, que el govern se n'està ocupant. De fet, en la presentació que fèiem del pressupost del Departament d'Educació, doncs em sembla que va ser aquest dijous, doncs preveiem, per exemple, el Pla Clima. No? El Pla Clima, precisament, tractarà de poder adequar climàticament els centres educatius de tota Catalunya. Qui pensi que doncs, les inversions que s'havien fet fins ara doncs, eren, en fi, encara eren minces, i en aquest sentit hem de fer un pas també molt important. És a dir, tenim més de 2.400 centres públics de tota Catalunya, la majoria dels quals doncs, no estan adequats climàticament. Aquí, per una banda, hem fet una mesura d'urgència, que és, hem destinat 20 milions d'euros a la instal·lació de ventiladors de sostre, perquè, en fi, és veritat que no redueix la temperatura, però mitiga els efectes doncs, d'aquesta calor, això immediatament, doncs per ara i seguirem a la tardor. I l'altre pas, no, que és el que estableix i fixem amb l'acord també pressupostari amb Esquerra Republicana de Catalunya, és aquest Pla Clima, que el que es tracta és que de començar doncs, amb una inversió de 100 centres de tota Catalunya, doncs, un sistema d'aerotèrmia per poder doncs, adequar climàticament al centre, sigui a l'estiu, quan hi ha pics de calor, o sigui també a l'hivern, perquè en alguns centres, doncs, també, igual que es passa calor en alguns moments, doncs, es pot passar fred. Però a partir d'aquí, el que cal fer aquesta mirada d'inversions de futur, no? I per això també en el pressupost doncs, ens situarem a 400 milions d'euros l'any 2030, i pensi que veníem d'invertir-ne uns 50 el 2014, és a dir, pensi la diferència de 50 milions a 400 milions d'euros en què ens situarem doncs, el 2030. Pensem que també és un acord, l'acord pressupostari, no? Que esperem doncs, que s'acabi doncs, aprovant en el Parlament, que també ajuda en aquesta consolidació necessària del sistema educatiu.
Mm. A vostè tota aquesta negociació l'ha enganxat convalescent després de 2 mesos de baixa per una operació per fer front al càncer de tim, va explicar. Com es troba?
Em trobo bé, em trobo, com deia, cansada, eh? Cansada perquè portem dies i setmanes doncs, molt intenses, però probablement estaria igual de cansada si no hagués tingut aquesta enfermedad, perquè, en fi, ha estat intens, no ho negarem. Però em trobo bé, em sento tranquil·la, perquè jo penso que, com, no, com la majoria de pacients, podem anar fent controls, que són els que toca fer, i, per tant, espero doncs, que hagi quedat enrere i que sigui una experiència més, doncs, en fi, la vida de cadascú.
També he tingut la valentia d'explicar-ho i de posar-hi nom i cognom i de visibilitzar això del càncer de tim, que no sabem ben bé molts què era. Què és el càncer de tim?
Doncs és el tim és una glàndula que tenim aquí entre el cor i els pulmons, que d'alguna manera doncs, té a veure amb el sistema immunitari, no? I garanteix, és una glàndula que de petits l'hauríem de tenir gran, perquè doncs, conté les defenses, i quan som grans s'hauria d'anar fent petita. Doncs en aquest cas, doncs, fi, era un càncer en aquesta glàndula. I bueno, jo la vaig descobrir també en aquell moment, eh? No pensi que la coneixia abans, però això tenia una afectació a la visió. És a dir, això doncs, hi ha una altra malaltia, que en aquest cas doncs, és del sistema immunitari, que és no em sortirà. Però en tot cas, el que feia és que
però
tenia...
Qui li va donar l'alerta, crec que va ser la consellera Panem, no? O li va dir, vagi al metge?
No, la consellera Panem va dir, vés de pressa i, no? I vés a urgències, i va ser allà on m'ho van veure, la miastèmia gravis. Mm-hmm. I aleshores feia que hi hagi doncs, uns problemes de visió perquè no acabes de connectar el nervi amb el múscul ocular. I això normalment va vinculat doncs, a aquest tumor, que moltes vegades doncs, pot ser benigna i per tant es treu i ja està. En el meu cas doncs, no ho era, però en tot cas doncs, hem fet un parell d'intervencions i confio doncs, que quedi enrere.
Mm-hmm. Ho celebrem i avui és un dia també per felicitar-se a tots els actors. Hem felicitat també la Iolanda Segura i toca fer-ho també amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que avui ha vingut somrient, té motius per somriure, falta acabar-ho de certificar també aquest cap de setmana, però sembla que aquesta fumata blanca va de debò i que a veure si dilluns també s'aixequen algunes de les vagues que hi havien convocades. Consellera, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
Fes t'entendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot.
Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella...
Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
Un restaurant caníbal a la Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos minuts per arribar a 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Hem conversat a partir de les 8 del matí amb Iolanda Segura de l'Austec, ara amb la consellera Niubó. De seguida ho comentem en una tertúlia que avui compartim amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. Bon dia i bona hora a tots tres. Què tal, com esteu?
Què tal? Molt bon dia.
Deixa'm arrencar avui fent un petitíssim parèntesi amb l'Antoni. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perquè fa uns dies hi va haver una polèmica considerable per un article que vas fer al Nacional i que va resultar ser un plagi. Què va passar exactament, Antoni?
És fàcil d'explicar. Faig masses coses, tenia una urgència. Per primera vegada a la meva vida vaig recórrer a la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial em va donar un text. Jo vaig agafar aquell text com a base, vaig fer l'article... Hi havia coses de la meva collita, però això és un altre tema. En tot cas, és evident que em vaig equivocar, que ho vaig fer malament, i per tant demano disculpes. D'acord amb el Nacional, l'article el vam treure el mateix dia, I després la polèmica... Bé, jo accepto totes les polèmiques i no em preocupa debatre. El que no em sembla tan bé és quan es barregen altres històries i s'aprofita que passava per allí per pegar el ninot, no? Però, vaja, si estàs a la vida pública ja saps el que s'hi dona, si no, no t'hi posis. Mm. Per tant, torno a dir, em vaig equivocar, ho vaig fer malament, vaig fer una cosa que no s'ha de fer, no ho vaig fer bé amb el Nacional, no ho vaig fer bé amb els lectors, el mateix dia vaig dir que havia comès un error... Mm-hmm. I tampoc tinc voluntat de flagel·lar-me més sobre el particular.
Que crec que t'honora que vulguis demanar disculpes i que ho facis de la manera que ho fas. No sé si la conclusió també, ànim també de reflexió una mica després d'uns dies i de que el suflé baixat, és que la intel·ligència artificial la carrega el diable, tenint en compte que tu que ets creient, doncs el papa també té aquesta croada contra la IA que diu que cal desarmar-la, la IA.
Passa que jo vaig... aquest esdeveniment va passar abans que sortís la Magnífica Humanitas. Si hagués llegit la Magnífica Humanitas abans, potser no hauria recorregut a la intel·ligència artificial. Bé, va arribar tard. Totes les coses, i sobretot els avenços nous... tenen pros i contres. Jo no sóc contrari per principi a la intel·ligència artificial. Ara has d'anar en compte com amb totes les coses que són una novetat perquè poden ser favorables o desfavorables. En aquest cas, l'ús que jo em vaig fer va ser desfavorable. Jo crec que en altres casos, sobretot en la sistematització de determinades processos, pot ser una eina molt útil. Vull dir, encara que el papa ho diu, però jo no ho voldria diabolitzar tampoc a l'intel·ligència artificial. Jo crec que si s'utilitza bé, doncs va bé. Jo la vaig utilitzar malament, va anar malament. Mm-hmm.
Un minut passa de 9:45. El papa, potser sense saber-ho, ha estat un actor secundari perquè avui la notícia del dia sigui que sindicats i govern tenen un preacord que fa la pinta que serà un acord per aixecar aquestes vagues després d'un augment salarial considerable, si tenint en compte el que paga l'Estat i el que paga la Generalitat, parlem d'uns 600 euros. Dic que ha estat un actor secundari perquè és evident que la visita del papa d'aquí 10 dies doncs, era una amenaça considerable en cas que aquests sindicats i mestres i professors el decidissin boicotejar per la imatge també que es jugava a Catalunya, Barcelona, etc, i fins i tot el govern. Olga, què t'ha semblat aquesta conversa a les 8 amb Ustec, ara amb la consellera Niubó?
He escoltat molt atentament les dues converses amb la Yolanda Segura i també amb la consellera, lògicament. Jo crec que hem passat per diverses etapes al llarg d'aquesta negociació i jo també he passat per diverses etapes d'opinió, per dir-ho així, al llarg d'aquesta negociació, no? Vaig començar amb una defensa a ultrança de la consellera per com s'havia produït el seu aterratge després de la baixa, més en un terreny personal, i la quantitat de hate que en un segon tenia al damunt de la taula, no? I vaig dir que potser ens hauríem de revisar com és la nostra empatia humana respecte a les persones que han patit una malaltia i que han estat, o que pateixen una malaltia i que han estat de baixa, no? Em va semblar molt injust quina era aquesta arribada i com es va carregar de forma absoluta en contra de la seva persona, inclús quan havia estat fora de combat 2 mesos, i per tant aquí ho hem parlat, moltes de les decisions, tot i que ella, lògicament, estava al cas, no van partir d'ella perquè no hi era, encara que fos perquè no hi era, no? Però després...
No que fos una cosa dirigida aliena, cap a ella personal, no. Vull dir que també era una política de govern aquesta, més que mai, no?
Sí, però anava molt enfocada a la seva figura. Jo crec que hem de tenir aquell tanteig inicial quan una persona, sí, quina sigui la persona, també ho vaig fer amb el cas del president Illa, no? Quan una persona es reincorpora després d'una malaltia que no és una grip, hem de tenir una mica de mà esquerra, no? I després ja entrar, si cal, no? Però hem de tenir una mica de mà esquerra. Aquesta mà esquerra a mi també m'ha durat el que m'ha durat. És a dir, després, al llarg de les negociacions, jo, per exemple, no he entès per què la consellera no ha format part de les taules de negociacions. Jo sempre, jo he dit aquests darrers dies que crec que la seva carpeta més important, pràcticament l'única al llarg d'aquest temps, era arribar a un acord o intentar-ho amb la comunitat educativa. I a mi m'hagués agradat la imatge de la consellera d'Educació asseguda a totes i cada una de les reunions. Precisament per la imatge que dona, no perquè no cregui que la seva conselleria i els membres de la seva conselleria no hi estiguin preparats, òbviament, són un equip, sinó perquè crec que amb ella l'hagués enfortit en les males notícies o en els no acords i també amb els acords. I un cop dit això, és evident que la comunitat educativa necessitava un acord i una millora de les seves condicions a tots els nivells. I, per tant, quan abans li preguntaves a la Yolanda Segura, creus que això us pot haver jugat o pot jugar una mala imatge social? Jo crec que els pares i mares i qualsevol persona que conegui com funciona la comunitat educativa, malgrat el que significa que de sobte hagis de fer alguna cosa amb els nens perquè no tenen escola, malgrat això, han sentit aquesta empatia amb la comunitat educativa. Perquè jo crec que sabem el que significa ser mestre, ser profe, i el que significa les condicions amb les que ho fan i la responsabilitat que hi tenen al damunt. Per tant, en aquest sentit, crec que era lògic que s'arribés a un acord amb la comunitat educativa. Ara bé, dues coses que no acabo d'entendre. Ara li deies a la consellera, s'ha fet un esforç important per arribar a aquest acord. No estava contemplat als pressupostos aquest acord. És evident que els pressupostos no estava contemplat, però també és evident que es podia arribar a aquest acord. Per tant, jo crec que ha estat un tira i afluixa allargat en el temps innecessari. Allargat en el temps innecessari i amb molta pressió per part de la comunitat educativa. I després, un parell de punts més que són, per mi són importants. La Yolanda Segura ha dit dues coses amb les quals m'hi he fixat. La primera és que amb el conseller Cambray també tenia moltes oportunitats de fer vaga i d'estar-hi en contra perquè ho va fer molt malament amb la comunitat educativa i que, malgrat això, la gent no hi estava tan posada o tan a favor d'aquesta vaga com ara s'ha manifestat a favor d'aquesta lluita de la comunitat educativa. I després, hi ha serrells que a mi em sembla que són importants. Quan li has preguntat a la Yolanda Segura i les colònies que ja estan garantides, bueno, aquí haurem de veure de quina forma es compensa i no es compensa. A mi m'agradaria que, malgrat la necessitat d'arribar a aquest acord, no es quedés només amb un acord econòmic. És a dir, això és un pont d'anada i tornada. Ara tenim un bon acord, ara haurem de veure com millora tot el que té a veure amb la comunitat educativa, com millora l'educació del nostre país, en definitiva, no? M'agradaria.
Eduard.
Bueno, a veure, jo soc família afectada. Som família afectada a casa, perquè el nostre fill està fent segon de batxillerat i ara va a selectivitat. I, per tant, aquestes vagues s'han produït en un moment molt delicat del seu itinerari, no? Molt delicat. I la veritat és que no he aconseguit, malgrat això, malgrat que clarament la situació estava perjudicant el meu fill, no he aconseguit posar-me en contra dels mestres. No. Els serveis públics a Catalunya estan desbordats. Estan desbordats. Hem tingut un increment demogràfic brutal, que no ha tingut cap altra regió europea, cap ni una, i no som amos dels nostres diners, no som amos dels nostres impostos. Els nostres impostos se'n van i una part significativa no tornen. I, per tant, tenim un govern que no té a la seva disposició, per resoldre problemes i per reforçar els serveis públics, no té a disposició l'esforç fiscal dels catalans. Té a disposició una part de l'esforç fiscal dels catalans. I això genera unes situacions que jo podríem dir-ne que és el cost de la dependència. ¿Vale? Sempre se'ns alertava sobre els costos de la independència. Doncs els costos de la dependència... Els costos de la independència són futuribles i, per tant, discutibles. Els costos de la dependència són reals, els vivim cada dia. I aquesta situació dels serveis públics, doncs, n'és un exemple claríssim. El govern ha gestionat molt malament aquesta vaga. L'ha gestionat tan malament que ha hagut de fer un acord que probablement està fins i tot per sobre de les expectatives que tenia l'USTEC. Sí. Val? I, per tant...
Això l'USTEC no ho reconeixerà mai.
No, home, no. La seva feina no ho reconeixen, no? Ni ho ha de fer.
Però...
I en qualsevol cas, felicitar els mestres perquè han fet una demostració brutal de constància, de convicció i de conflicte. El conflicte és el motor del progrés. No hi ha ningú en poder que es llevi cada dia al dematí pensant com pot millorar la situació dels altres, diguem-ne. Val? O sigui, això no... Wonderland no existeix. El progrés és a través del conflicte. Els mestres han plantejat un conflicte, han guanyat, felicitats.
Antoni Xalom.
Bé, a mi em costa una mica, perquè jo fa 30 anys vaig ser secretari general del Departament d'Ensenyament i se'l pa que s'hi dona, i dijous passat vaig fer la ponència als mestres de totes les comarques de Lleida que es jubilaven, a la Seu Vella, 400 persones, i clar, m'ho vaig haver de preparar una mica, per tant estic molt al corrent de les xifres. Jo destacaria unes quantes coses. Primera, que hi havia un malestar docent evident des de fa molt temps, que havia estat alertat repetidament i que donava la impressió que no se li feia cas, i no se li ha fet cas fins que s'ha plantejat el conflicte. I jo crec que hauria sigut raonable que se li hagués fet cas abans, perquè la bola es veia venir, aquest malestar. Després, jo el que he trobat per part de la consellera, que ha fet una bona exposició, evidentment, i que amb les dificultats que té a negociar trobo que ha arribat al límit de lo que podia donar, és que ha fet molt poca autocrítica. Jo crec que el març es comet un gravíssim error de negociació, que és dir que s'ha arribat a un acord de país que es fa signar al president de la Generalitat amb dos sindicats minoritaris, i es diu que d'allí no es mouran. I evidentment que s'han mogut. Perquè quan tu signes amb sindicats minoritaris, el conflicte el deixes obert. I per tant, ara diu, és un afegit a l'acord anterior. Ho poden disfressar com vulguin, però han tingut que negociar per la pressió dels docents. I aquest acord del març jo crec que ha debilitat l'estratègia negociadora del departament, perquè quan tu hi has donat molt, o has donat bastant, i la majoria no t'ho accepta, t'hi has de tornar a seure, i llavors has de donar més, potser, del que preveies, no? Per tant, jo crec que aquí la negociació no s'ha portat bé. Després es diuen algunes coses que a mi em sorprenen. La Llei General d'Educació de Catalunya del 2009 ja deia que s'havia de passar del 3 al 6% del PIB en matèria pressupostària. Continuem al 3%.
És que això és un brindis al sol.
Sí, per això. Bueno, és que anem sumant brindis al sol.
És un brindis al sol en el context del dèficit fiscal.
Sí, sí.
És a dir, tu no pots fer càlculs sobre... Perdó, però no pots fer càlculs d'inversió en percentatge sobre el PIB si no disposes del 100% de l'esforç fiscal dels teus ciutadans.
Bé, però això està assignat i això continua sense complir-se.
Perquè els catalans som especialistes en fer lleis molt boniques, però incomplibles.
A Catalunya hi ha avui els mateixos barracons que hi havia el curs 2005-2006. I aquesta és una realitat. Vol dir que no s'ha construït. A més, el nombre d'alumnes en centres de totalitat de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2000 ha augmentat un 27%. Hi ha comarques a Catalunya, com el Segrià, on més del 50% dels alumnes tenen necessitats educatives especials. Vol dir que és una altra escola la que tenim avui en dia. És una escola que té dificultats d'adaptació, com la matrícula viva, que demanarà un munt de recursos que ja veurem com arriben. Jo, d'aquest acord, el que m'agrada molt és l'augment de professors dedicats a l'escola inclusiva, que no se n'afegiran 6.000, s'arribarà a 6.000, però se n'afegiran 1.300, em sembla. I a mi aquest avenç sí que em sembla important, perquè jo crec que és un dels problemes greus que hi ha. Després, ella s'ha referit a la inspecció. Home, qui va unificar la inspecció educativa és un servidor, i van fer un programa d'inspecció educativa, i la funció de la inspecció educativa ha sigut sempre la millora del sistema. Vull dir, això no m'ha semblat cap novetat. Després diu, i ara farem avaluació del sistema. Home, l'any 93 vam crear el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que havia al front l'Octavi Follat, que era una persona de molt prestigi, i després el Josep Sarramona. Vull dir, a vegades es presenten com novetats coses que fa 30 anys ja les van fer. I llavors, que es vulgui tornar a vendre això, em preocupa. Després ha parlat de la burocràcia. Jo espero que això sigui veritat, perquè això acabarà amb tot el sistema públic, amb tots els nivells. És el mateix que protestaran els metges. Ara, que es vagi preparant la consellera de Sanitat, perquè primer s'ha arribat a acord amb els Mossos, després s'ha arribat a acord amb els docents, Ara vindran els metges, eh?
I que el missatge, d'alguna manera, és que això els mestres i professors ho han aconseguit després de 2 mesos de mobilitzacions al carrer. És a dir, les mobilitzacions, les vagues, els talls de carreteres han donat un resultat que és que, doncs, més pasta. Clar, per això li preguntava directament a la consellera, això és un missatge de debilitat del govern cap a altres sectors que també tenen demandes salarials, cap a altres sectors del sector públic?
És que jo ho interpreto a la inversa. Això és un missatge de fortalesa de la societat quan s'organitza i quan està convençuda de que és necessari que canviïn les coses. És a dir, no sé, tots parlem amb persones que tenen una edat, i el meu pare la té, i per exemple ell, amb aquest tema de lo poc que reclamem, sempre em posa exemples. Abans em diu, abans quan ens pujaven el tramvia o l'autobús, una perra gorda, diu ell, sortíem tots al carrer i no paràvem fins que no es treia, no?, aquesta pujada. Jo crec que el que ens ha demostrat és que és una comunitat que ha sapigut organitzar-se, que ha sapigut lluitar i que ha sapigut no baixar-se d'aquesta lluita. Que hi ha d'altres comunitats i d'altres sectors que possiblement hauran d'entomar la mateixa forma de reclamar els seus drets, perquè jo crec que en aquests moments la sanitat, els professionals de la sanitat, en fi, és que no és que estiguin denostats, és que estan infrapagats, infraconsiderats, més enllà de dir que tenim la millor sanitat del món, i infratot. Per tant, sí, és possible que vingui. Ara bé, jo volia fer només un apunt sobre un tema que em sembla que per coherència hauria de passar, i és la desconvocatòria de la vaga prevista per dilluns. Jo crec que és important. És a dir, tots coincidim que s'ha arribat a un acord que està molt per sobre del que possiblement esperaven els sindicats que no hi van estar d'acord amb l'anterior acord. Que, evidentment, la conselleria anava a mínims, els sindicats anaven a màxims i s'ha aconseguit el màxim, no un terme mig, s'ha aconseguit el màxim. Per tant, jo crec que és de bona voluntat i és un exercici de coherència que una vaga que estava convocada perquè no s'ha arribat a aquest acord i perquè es continua amb la lluita, de moment quedi en stand-by fins que votin el
independentment de la directriu que donin, de si la convoquen o la desconvoquen, la vaga ha de tenir un seguiment. I és a dir, els mestres que al final han de decidir si es presenten al seu lloc de treball o no, vist l'acord, poden decidir que aquell dia ja no fan vaga. Clar. Jo tinc la sensació que els mestres dilluns es presentaran pràcticament tots a treballar, perquè, entre altres coses, si porten 16 o 20 o 25 jornades de vaga durant aquest any, els dies que no treballen no cobren. I, per tant, si s'estan queixant de que no arriben a final de mes o que no en tenen prou, també ha tingut un cost tot personal, econòmic, totes aquestes vagues que han fet, i alguns d'ells em consta que diuen, doncs, escolta'm, d'aquestes setmanes que hi ha 3 dies de vaga, jo només me'n puc permetre un, perquè és que si no, no arribo fins a... Així que em va de 100 euros, dels 150 euros que em descompten per cada dia que no presento un lloc de treball.
Això ens demostra que estaven infrapagats de totes, no?
A veure, heu mencionat el tema de la sanitat, de la salut, no? Jo soc usuari de casa, som usuaris intensius de l'Hospital del Mar per temes mèdics familiars. Les escenes que jo veig a l'Hospital del Mar cada vegada que hi vaig, són de terror. Si m'ho miro des del punt de vista del servidor públic, de la persona que està atenent aquella situació, vaja, és per mi seria un infern haver d'atendre aquesta situació, ¿vale? De massificació, de caos, de situacions, diguéssim, la gent de nervis,
d'indignitat.
De nervis, de mala llet. I l'última vegada que hi vaig anar, els que estaven atenent el públic, els treballadors, tenien un cartell posat allà al vidre que deia, si ens veus, si en algun moment et contestem malament, sisplau, disculpa'ns, no és que siguem mala gent, és que estem desbordats.
Sí, tot
vale? I vaja, dono fe que això és així. Els serveis públics a Catalunya estan desbordats. Aquesta és la realitat. Segona cosa, anem al sector privat un moment. Perquè a mi el que m'estranya és que no tinguem la conflictivitat social, la conflictivitat que estan, que per exemple han ofert els mestres, els metges, que no s'estigui donant en determinats sectors de l'economia, com per exemple l'hostaleria. L'hostaleria, el sou mitjà, és de 19.000 euros bruts l'any. 19.000 euros bruts l'any. Això és el que paga. És a dir, la diferència entre aquests 19.000 euros bruts i els, no sé, els 20, mira, parlant de l'informe Fènix, els 27.000 o 28.000 euros que caldria perquè aquest salari no fos un salari subvencionat, perquè aquest salari fos un salari capaç de pagar l'estat del benestar, aquesta diferència, saps com se'n diu? Se'n diu plusvàlua. Està a les butxaques dels empresaris de l'hostaleria, aquesta diferència. On són els sindicats, aquí? Com és possible que a 2026 un sector tingui de salari mitjà 19.000 euros bruts a l'any? Llavors, com viu la gent? Com s'ho fa la gent per arribar a final de mes? On són els sindicats? I on és la conflictivitat? I en un dia o altre això es traslladarà al sector privat.
Xalong.
Si agafes l'informe Fènix, veus que el PIB global del país ha passat de 100 a 137 des del 2010 fins ara. El PIB per càpita ha passat de 100 a 107. Vol dir que els sous han disminuït un 30% el seu valor adquisitiu a Catalunya. Per tant, ens estem empobrint. Ens estem empobrint i pateix el sistema de benestar social perquè no hi ha prou recursos per tota la gent que hi té accés o que hi pot tenir accés. Per tant, tenim un gravíssim problema pressupostari i un problema també, en el cas dels metges, de formació d'efectius, perquè no formem prous metges per tots aquells que jubilen. I llavors, un dels maltractes que hi ha al nostre sistema sanitari és que tu no pots utilitzar la llengua ni quan et mors, perquè o no, diuen que no t'entenen o fan veure que no t'entenen.
Perquè importem metges que no som capaços de formar.
Exacte. Llavors, clar, aquí hi ha... Però, al mateix temps, el govern de la Generalitat actual vota a favor del districte únic universitari, que perjudica els estudiants catalans de medicina. Per tant, aquí hi ha masses contradiccions, perquè necessitem metges, però no els formem. Però ara diu que augmentarem les places. Però, clar, tenim un problema de qualificacions a la secundària, perquè són més baixes que altres punts de l'Estat. Tot això no s'homogeneïtza. Com que no s'homogeneïtza, va en perjudici dels estudiants catalans. Clar, aquí hi ha tantes coses alhora que estan xocant, hi ha tantes plaques tectòniques movent-se, que, bé, ara hem arreglat el tema dels professors, però això petarà per un altre costat, perquè el sistema sanitari tenim malament, però el sistema de serveis socials, agafa't si t'han de fer una avaluació de dependència o si has d'obtenir una plaça en una residència assistida. Vull dir que tenim molts dèficits i, clar, la mare dels ous és que no controlem el nostre sistema fiscal.
Olga.
Sí, jo, per fer un apunt sobre el tema dels metges, jo realment aquestes setmanes, quan veia les especialitats que els nous metges han triat de cara al seu futur, em posava les mans al cap, no perquè no siguin importants, sinó pels motius que els porten a agafar aquestes especialitats, no? Dermatologia, cirurgia estètica, són les que més han triomfat, per contra de les persones que fan medicina comunitària o medicina de família. I això és molt significatiu, perquè també els metges han canviat la seva forma d'entendre la seva vocació, que la tenen, que la defensen i que salven el sistema en moltes ocasions. En moltes, per no dir pràcticament totes. Però ha arribat un punt que també volen viure. I com volen viure, i saben que si van a medicina de família, per exemple, no només no viuran, sinó que el seu nivell d'estrès els emmalaltirà amb ells, que són els que ens han de curar, doncs finalment prioritzen la seva tranquil·litat agafant especialitats que estan ben pagades i que no donen una feina insuportable. I a mi això em preocupa molt, perquè si ens quedem sense medicina de família, que són aquells que realment ens coneixen i aquells que realment tenen el nostre perfil complet i han de derivar-nos a un cantó o a un altre en funció del coneixement que tenen del nostre cos i de les nostres persones i de com som, perquè són els que parlen amb nosaltres, els que ens atenen i ens entenen. Si ens quedem sense aquests metges, realment tenim un problema afegit de cara a les noves generacions de metges molt importants. I alhora els entenc. Alhora els entenc. Perquè jo no conec pràcticament cap professió que hagi de treballar 24 hores seguides sense parar i després hagi d'agafar un cotxe per tornar a casa. En quines condicions agafa aquesta gent en cotxe? En quines condicions atenen un pacient a les 4 de la matinada quan ja porten 23 hores treballant o a les 5 de la matinada? No podem tirar només de vocació i de bona voluntat dels nostres metges i metgesses.
Voltes.
Perquè tenim el doble problema. Tenim el problema que els salaris són baixos. No estic parlant ara del sector públic, estic parlant del conjunt del país. Tenim un país de salaris baixos, tenim un país low cost des del punt de vista salarial. Val? Els nostres empresaris han fet apostes d'enriquiment fàcil. Els nostres empresaris han passat de tenir el centre de gravetat a la fàbrica a tenir el centre de gravetat en l'immobiliari i en el family office, a la inversió pura i dura especulativa, a fer créixer els diners, a fer allò que en diuen fer treballar els diners. No treballo jo, faig treballar els diners. Aquesta frase lamentable. Hem passat d'aquí a allà. I tenim un país de salaris baixos que no paguen les cotitzacions i els impostos necessaris per sostenir l'estat del benestar. Això és així. I, per tant, tenim aquest problema i després tenim el problema del dèficit fiscal. I és que una part de l'esforç fiscal que sí que fem, una part significativa, no torna. Se'n va i no torna.
4 minuts per les 10 del matí, ho hem de deixar aquí, després d'aquesta conversa amb Iolanda Segura i Esther Niubó, consellera i principal cap visible dels sindicats. La notícia, aquest preacord que sembla que encarrila ja i pacifica doncs, un sector que aquestes últimes setmanes ha estat en peu de guerra i els principals actors els hem pogut sentir aquest matí al suplement. Faig una pausa i de seguida al suplement un altre tema gruixut d'aquesta setmana. La Lola, el Simón i la Maica Navarro. Jonathan em dic que es defensa i que també doncs, presenta arguments amb tota aquesta història de successos que sembla que no té aturador i no s'acaba. Antoni Salong, Eduard Voltes, Olga Ruiz. Bon dissabte.
Bon dissabte.
Bon dissabte.
Ara
bona
setmana.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. A la botiga web i app.
Descobrir. Compartir. Donar suport.
Temps.
130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar o anar a una festa o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linca. A Catalunya Ràdio. Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
També diumenge, 16:45, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
Tot gira.
Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.